Has fet un llacet?
Ara.
Superbé.
Anem a la fórmula?
Va, sí, la fórmula avui és gestió del temps, més qualitat, més alerta amb les al·lèrgies, més aglomeracions, més comoditat, més disfresses en grup, menys alcohol, igual, la vida sí que és un carnaval.
Gràcies, Núria. Que vinimos a gozar.
Bravo. Tempus fugit. Molt bé, Núria.
És així?
Molt bé.
I de quin sap?
Tempus fugit, el temps vola. Ha arribat el divendres.
Sí.
És el dia Cap Bravo per excel·lència, el dia festiu de la setmana.
Dit amb aquí, dos esses?
A la caravana.
Per excel·lència?
Per excel·lència. Bueno, és que...
Va, tira. Que tempus fugit.
Portem avui un com, no sé com dir-t'ho. Un colpeig al català, sí. Fort,
en fi,
fortíssim, està patint el català avui.
Des de luego.
El català correcte.
Es... Va sol. Oh,
des de luego.
Aquest és el català.
Cap bravo.
Patint.
Bravo.
Ai. Tenim el català patint.
M'he imaginat.
El tenim, mira.
A veure, català patint.
Déu-n'hi-do. Ja el tenim aquí.
Culpa nostra, mea culpa.
Molt bé.
Mea culpa.
Mea culpa mea també mea. És una locució latina.
Un programa en llatí o
va,
com
va? Home, va!
A mi m'agraden molt les locucions latines.
No, sí, a mi també.
Va, que acabo ipso facto.
Ipso facto, eh?
Ipso facto. Escolteu, dia festiu, farem avui el sorteig de la cistella Cap Bravo, serà la part final del programa. Servidora de vostès no podrà estar, que tinc un compromís, però ja ho fareu entre tots, no hi ha problema, confio en vosaltres.
Sí, home, sí.
Està a dalt, la bossa, amb tots els noms preparats.
Fantàstic.
Cal afegir les que arriben, eh?
Ja va, farem doncs, com demans innocents.
Com a darrer servei a la pàtria, doncs estàs va. Atent al tema i endavant. Llavors, cistella Cap Bravo, preparada la darrera del mes de gener, ja sabeu tot el que porta, cada dia us faig una pregunta, avui també tenim pregunta... Anem directament.
No?
Joan, és que avui no tinc més remei, estic obligat, perquè tot del dia és el dia de la marmota. Com us deia al Bon Dia, avui la festa grossa és a Punxsutawney, Pensilvània, que celebra el dia de la marmota Phil.
Punxsutawney.
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 Punxsutawney. S'escriu molt diferent, però jo m'ho he escrit Punxsutawney.
És
aquí.
Sembla un poble italià, eh?
Punxsutawney.
Punxsutawney.
Doncs no, és anglès. És
una panso.
És Punxsutawney.
Pasta.
Pensilvània. Celebra avui el dia de la marmota Phil, concretament. Vidente de videntes, pronosticador de pronosticadores. Si veu la seva ombra, 6 setmanes més d'hivern. Sí. Si no veu la seva ombra, doncs pronostica que primavera temprana. Això només
I què ha passat?
De moment no se sap.
No se sap encara.
Ah, clar, perquè és de nit allà encara.
No, clar. Succeirà. Val? Això només és el principi, perquè nosaltres tota aquesta festivitat es va fer mundialment famosa
sí.
arran de la meravellosa pel·lícula de l'enyorat Harold Ramis amb Bill Murray i Andy McDowell. No sé si preguntar-vos, tu l'has vist segur.
Sí, home, i tant.
Però vosaltres dos heu vist el dia de la marmota, el Atrapado
en el
Tiempo?
No, Atrapat en el Temps.
No.
Doncs, sisplau, clàssic. Poseu-vos les piles i a la mínima que pugueu.
Sí, està Netflix.
Sí, està alguna plataforma.
O Prime, o Sky Showtime.
Si està Prime, també puc.
Doncs mireu-la perquè és una pel·lícula meravellosa, divertidíssima,
sí.
fascinant, que et fa reflexionar,
sí.
que en Bill Murray està fantàstic i hi ha una sèrie de gags meravellosos.
Sí.
Doncs en aquest dia, ja us,
em fa més
us dic de què va la pel·lícula.
És aquell que es fica el peu dins del gel i s'enfonsa.
Exacte. A mi m'agrada molt el de Phil... Phil Connors,
aquest,
que al final li pega un
platallot
allà enmig, ja farta com està. És que passa per diferents etapes, no?
Sí, sí, sí.
La idea és que és un home del temps que es veu condemnat per coses de l'univers a repetir el mateix dia un altre i un altre.
Ai,
i un altre.
Quin avorriment, no?
Es calcula, han fet càlculs alguns estudiosos de la pel·lícula.
Que quants dies passen?
No, són, calculen 70 anys.
Oh!
Més o menys 70 anys revivint el mateix dia, un dia i un altre, i un altre, i un altre. Ho diuen per la quantitat de coses que passen i perquè ella aprèn moltes coses
sí,
en aquest
sí,
temps.
Sí,
hi ha un moment
sí.
que diu, aprofitaré aquest temps.
Sí, aprèn...
I per exemple, es converteix en un expert pianista.
Exacte, aprèn el piano...
I altres històries, i a fer escultures de gel, coses que són complexes, val? De fer. Llavors, el dia de la marmota. Per tant, la pregunta d'avui, en el dia de la marmota, és Si poguessis repetir una i altra vegada un sol dia de la vostra vida,
aquesta.
Quin dia seria? Aquí accepto dos tipus de respostes. Un dia que ja t'hagi passat i diguis aquell dia no se li pot posar un però.
Sí.
O també, com seria dissenyar el teu dia perfecte que voldries repetir i repetir i repetir.
Bona pregunta.
És bona pregunta. Ja sé que és molt difícil de respondre així a bote pronto.
Sí,
perquè...
molt. Jo passo palabra.
No. Sí. Ai, vull dir...
No.
Per l'amor d'Andreu, José, mates amb aquestes coses. Algú té alguna resposta? Si no,
no és que no és fàcil, eh?
Mira, jo en comptes de passar, de pensar en el passat, pensaré en el futur.
Projectaràs.
Projectaré que m'agradaria repetir el dia del meu casament.
Mira.
I encara no ha succeït.
No. És que jo tinc una idea de casament.
Per tant, el pots dissenyar encara i tractar que sigui tal com tu desitges.
Dic una cosa, jo encara em queden anys per casar-me, però jo ja hi penso, amb l'organització.
Està Quico en el tema?
Vale. Jo li faig pensar, li recordo.
Ja li recordo, també. Escolta, doncs m'agrada molt.
No, és molt bonic, no, el casament.
Sí, home, sí, és molt maco, sí. Doncs vinga, doncs la pregunta és per als nostres oients, evidentment. Respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Quin dia t'agradaria repetir i repetir i repetir i repetir forever and ever? Doncs si responeu, i ja tenim uns quants noms a la butxaca, al final del programa, Cistella Cabravo, un cop més per a un dels nostres oients afortunats.
Doncs mira, 6 minuts que passen de les 10 del matí, com que la qüestió està en repetir, i nosaltres abans en parlàvem de carnavals. De seguida anem a publicitat abans, però mira, mira. Que vinimos a gozar, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo sería, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo sería, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Vinga, va, 11 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
De què ens parleu avui al Catalunya Cristiana? I a sobre, em sembla que avui vens amb una última hora.
Amb una última hora, perquè fa poca estona ens acaba d'arribar una nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya. És una nota arran, podem dir, l'endemà mateix de que s'hagi decretat aquest estat d'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat.
Que entra en vigor avui.
Llavors, els bisbes el que volen en aquesta nota és convidar els cristians, és a dir, tots nosaltres, a intensificar la petició pel do de la pluja que tant necessita la nostra societat. També és una invitació que ens fan a valorar el do preciós de l'aigua i a fer-ne un ús responsable, i també diuen que és una oportunitat, evidentment totes les crisis són una oportunitat, doncs també per conscienciar-nos amb una vida més d'austeritat, de sacrifici, de generositat i de solidaritat. I llavors adjunten un seguit de propostes de models de pregària, una per cada dia de la setmana, que de fet les ha elaborat mossèn Joan Baborés, delegat de litúrgia del Bisbat de Girona, i mira, en podem dir una, a veure si aconseguim entre tots aquest do de la pluja.
Som-hi.
Doncs que el bon Déu es digni a concedir-nos una pluja abundant per regar i assaonar la faç de la terra. Preguem.
Veus?
Demanem entre tots el do de la pluja, a invitació que ens fan els bisbes de Catalunya.
Així sí, eh?
Així sí, així sí. I pel que fa als continguts del setmanari, doncs mira, aquesta setmana entrevistem el pare Kenneth Yeiloabuchi. Ell és sacerdot nigerià,
sí,
i va venir a Barcelona per oferir el seu testimoni durant la presentació de l'últim informe sobre la llibertat religiosa al món, un informe que presenta sempre ajuda a l'Església necessitada. El pare Kenneth va arribar a Espanya fa més de 20 anys, des de Nigèria, com dèiem, i va arribar passant pel Marroc, el desert, Algèria, i veient, de fet, com morien molts companys de travessia. Des de fa 10 anys és sacerdot de la diòcesi de Cartagena, on és rector i capellà de l'Hospital Rafael Méndez de Lorca, i la nostra companya, la Rosa María Jané, l'ha entrevistat.
Gracias a Dios por todo lo que he recorrido también en la vida, pasando por Marruecos, el desierto, Argelia, y gracias a Dios, Dios me regaló la vida, porque precisamente en este viaje fallecieron algunos compañeros, pero Dios ha querido darme otra oportunidad en la vida, ¿no? Y después de superar este trayecto de intentar cruzar el mar, digamos el océano, para poder llegar a España, lo he conseguido.
Amb aquest testimoni, que ens explica en primera persona el que és fer tota aquesta travessia sortint, doncs, de Nigèria, un país que després ho explicarem, pateix persecució contra els cristians, una greu persecució contra els cristians. I també és interessant el seu testimoni perquè ell explica que ell el que somiava era ser abogat. I, de fet, amb aquest somni va sortir del seu país per anar a Londres, on ell volia estudiar, i després tornar a Nigèria, doncs, per poder treballar. Ara bé, el seu pla era ser advocat, però va acabar sent capellà.
Hoy puedo decir también que yo soy un abogado, ¿no? Pero de otra forma, el Señor me ha convertido en un abogado de la Iglesia, donde más trabajo tengo, porque tengo que hablar y especialmente alzar la voz para los que ya no tienen voz, los que no tienen motivo de esperanza, pero denunciar también cuando es necesario.
escoltes cops de porta, perquè aquesta entrevista la va fer la Rosa Maria in situ, podem dir, al Col·legi d'Advocats, allà on va fer doncs, aquesta xerrada, aquest testimoniatge. Pel que fa al drama migratori, recentment va tornar al Marroc, passats 23 anys, per conèixer la situació dels migrants que, com ell, també volen fer aquest pas, creuar aquesta frontera i entrar a Espanya. I ell va conversar amb aquestes persones que abandonen el seu país doncs, per situacions de guerra, de fam, i el que diu el pare Kenneth, nosaltres no podem restar indiferents, perquè la causa, l'arrel del seu moviment ha estat fruit dels interessos també dels països rics.
Sale de su país, de su familia, de su pueblo. Es que esta persona no está contento, porque no es fácil dejar a su gente, a su familia, a sus hijos, para ir hacia otro lugar donde apenas conoce a alguien, ¿no? Y entonces hay que también ponernos en la situación de esta persona que por este motivo de conflicto, de guerra, está forzado, está obligado a abandonar para salvarse la vida.
I també explica doncs, el que és una evidència, que per moltes muralles o tanques que aixequem, la gent continuarà intentant, com sigui, assaltar aquesta tanca, travessar aquesta muralla, perquè, de fet, és el que diu, que qui ha vist la mort no té res a perdre. I com ell, doncs, molta gent fa aquesta travessia i, malauradament, veu com molts companys, molta família, acaba morint en el trajecte. Parlant ja de l'informe de llibertat religiosa d'ajuda a l'Església necessitada, Nigèria hi apareix com el sisè país més perillós del món per als cristians per culpa de Boko Haram y de Estado Islámico.
En los 20 últimos años, Nigeria se ha convertido en un país más letal. Es decir, donde los cristianos, especialmente los cristianos que viven en el norte de Nigeria, apenas pueden salir por las calles e intentar identificarse como cristianos. Es imposible. ¿Por qué? Pues con la llegada de este grupo de terroristas que se llama Boko Haram.
Algunes dades que realment ens haurien de fer reflexionar molt i que considero, no sé si estàs d'acord, Joan, que desconeixem força des d'aquí. En un de cada tres estats de Nigèria s'ha imposat la llei islàmica. De cada 8 assassinats per grups violents, 7 són cristians. Del 2012 al 2022 han estat assassinats 39 sacerdots i 30 segrestats. I en el mateix període, 17 catequistes també han estat assassinats. I al 2023, 23 sacerdots, seminaristes i religiosos també han estat segrestats.
También es donde estamos viendo un gran testimonio, que a pesar de estos problemas que están surgiendo, donde apenas uno puede caminar por las calles y decir que es un cristiano, que es donde hemos visto muchos mártires, aunque sus nombres no están recogidos, ¿no? Los cristianos de Nigeria nos mandan un mensaje de esperanza, de la fe en el Señor, en Dios, que a pesar de la tempestad, de que a pesar de lo que están enfrentándose cada día, que es posible y merece la pena confiar en el Señor.
Déu-n'hi-do al testimoni.
Sí, sí, sí.
I déu-n'hi-do les situació. I també és molt revelador el fet de que, malgrat aquesta situació de persecució, Nigèria és el país de l'Àfrica amb més seminaristes.
Fixa't.
El 2020 n'hi havia 6.555.
Déu-n'hi-do.
I, de fet, Enugu, al sud del país, és un dels seminaris amb més estudiants del món. El pare Kenneth, també en aquesta entrevista, que, com dèiem, ha fet la nostra companya, la Rosa Maria Jané, intenta visitar Nigèria cada any.
Y intento también estar con los cristianos perseguidos en el norte de Nigeria. No puedo ir allí vestido de un cura, porque enseguida me eliminará. Pero yo voy como cualquier otro ciudadano y luego, dentro de los pueblos donde están los cristianos, uno tiene que ir allí, celebrar la misa con ellos e intentar animar a la gente. Como un sacerdote, me enseñan, estos cristianos del norte de Nigeria me enseñan a confiar en el Señor.
Saps què passa? Que des del nostre punt de vista donem tan per fet al respecte a la llibertat religiosa que moltes vegades ens sobten testimoniatges com el del pare Kenneth des de Nigèria, on es vulnera, és a dir, una persona no pot anar ni vestida de capellà.
És bèstia,
per risc de la teva vida. No únicament doncs, que et faltin el respecte, no, és que la teva vida està en perill.
Sí.
I cal dir que els musulmans i els cristians de Nigèria abans convivien plegats, estudiaven a la mateixa escola, però és que van arribar els terroristes, les coses han canviat. De fet, el pare Kenneth també diu que s'assassinen musulmans musulmans que gosen denunciar la injustícia o aquest maltractament als cristians. Per tant, en aquesta entrevista també esdevé doncs, un clam a favor en defensa de la llibertat religiosa, que és un dret humà.
Hay este derecho que nadie nos puede quitar, que es amar a Dios, creer en Dios y vivir nuestra fe. Y para mí es fundamental. Y una sociedad que no puede respetar este derecho no debe de decir que respeta los derechos de las personas, de los ciudadanos que viven en su país.
Cal dir que des de la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada s'ajuda econòmicament doncs, aquesta església perseguida de Nigèria i de fet es fa doncs, en formació, ajudant a la formació dels sacerdots, donant suport als seminaristes, però també ajudant en moltes coses concretes. Per exemple, com aplicant mesures de seguretat als edificis perquè és bàsic per evitar atemptats i l'assalt dels terroristes. Uh-huh. I diuen que el cotxe és el mitjà més segur per als sacerdots en els desplaçaments pastorals. Així parla el pare Kenneth de l'ajuda que els ofereix ajuda a l'església necessitada.
En el norte de Nigeria, donde apenas la gente puede salir por las calles y son cristianos, ayuda a la iglesia necesitada en las parroquias, en las iglesias que han sido destrozadas por las bombas, por los atentados. Lo que hacen es ir allí, reconstruir las iglesias, apoyar en los centros de acogida de los refugiados, dar a comer a esta gente que están sufriendo, que están perdiendo la vida, pero también a formar los agentes que tienen como su deber principal ayudar, animar.
Si algú esteu interessats a col·laborar amb Nigèria o amb altres situacions d'església perseguida, podeu entrar, evidentment, a la pàgina web d'Ajuda a l'Església Necessitada. De fet, veureu que recullen diners per coses tan bàsiques com, dèiem, com construir una tanca de seguretat al convent de les Dominiques de Santa Caterina de Siena a Malumfasi, o també les mateixes religioses a Zuru, a diferents localitats de Nigèria. I també, per exemple, recullen diners per cotxes per la tasca pastoral dels sacerdots. Per tant, qüestions molt bàsiques per poder garantir la seguretat de capellans, de gens de pastoral a Nigèria. Cal dir que la presentació d'aquest informe sobre la llibertat religiosa es va fer a Barcelona, al Col·legi d'Advocats, i va participar el bisbe de Barcelona, David Abadías, i també el nou director d'Ajuda a l'Església Necessitada a Espanya, José María Gallardo.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I a cada una de les dades sobre el món migratori, deixa'm dir-te, Carme, que avui tindrem una entrevista que val molt i molt la pena. No és directament sobre el món migratori, però sí indirectament, perquè tindrem amb nosaltres l'Àlex Moner, l'actor català, que ha protagonitzat, juntament amb Luis Tosar i Blanca Portillo, una minissèrie produïda per Televisió Espanyola i la Televisió al Punt, la Televisió Valenciana, que val molt la pena, una sèrie que es diu La Ley del Mar, i que tracta sobre un vaixell, és un cas real, sobre un vaixell que va sortir de Santa Pola, de València, es va trobar amb una pastera, va recollir els immigrants per humanitat, per solidaritat, i després el govern de Malta el va retenir durant 9 dies navegant per les costes de Malta. Diuen en aquesta sèrie una dada absolutament real, que cada any al voltant de 120.000 persones arriben de manera il·legal a Europa en la cerca d'un futur millor, fugint de misèria, guerra, explotació sexual i de fam. I una altra dada que coneixíem un dia com avui, que déu-n'hi-do, i és que l'arribada de migrants a l'estat espanyol s'ha intensificat per 3 aquest darrer any, que és una barbaritat. Per tant, tots ens podem fer una idea del que està passant allà baix i que la situació no deu ser gens fàcil.
Correcte, i l'exemple ho és, aquest testimoni que escoltàvem del sacerdot nigerià Kenneth Iolabuchi, que explica doncs, els motius pels quals va sortir ell del seu país i com ha estat aquesta travessia, i també doncs, la situació de persecució que es viu a Nigèria, que entre altres aquestes persecucions són les que originen també migracions en aquest sentit.
Teniu però més continguts al Catalunya Cristiana aquesta setmana, va.
Mira, volíem fer un apunt perquè aquesta setmana entrevistem el cardenal Gérald Cyprien Lacroix, és l'arquebisbe del Quebec. Cal explicar que és una entrevista que vam fer conjuntament, Radio Història Catalunya Cristiana, i un cop havíem tancat l'edició d'aquesta setmana del Catalunya Cristiana, vam saber que el cardenal Lacroix, amb un comunicat que ell mateix va fer públic, s'havia retirat temporalment de les seves activitats arran d'una denúncia d'abusos sexuals Per què ho explico, això? Doncs perquè s'entengui que ho vam saber un cop tancada l'edició. Per tant, no és una, aquesta qüestió la dels abusos o la de les acusacions que hi ha hagut, aquesta denúncia col·lectiva que hi ha hagut a la diòcesi del Quebec, doncs que s'inclogui en l'entrevista. No se'n parla per aquesta qüestió, perquè vam tenir coneixement un cop havíem tancat l'edició.
El que sí que recolliu, però, és una celebració important.
Sant Francesc de Sales.
Ara.
Justament, la setmana passada vam celebrar Sant Francesc de Sales i en el número d'aquesta setmana ens recollim el que ha estat les celebracions del patró de periodistes i escriptors que es van fer a Barcelona, però també, per exemple, a Girona o a la diòcesi de Tarragona.
Carme, si no ens volem perdre tots aquests continguts al Catalunya Cristiana, i encara més, si ens volem subscriure al Catalunya Cristiana, com ho fem, això?
Podeu trucar al 93-409-2771 a la Catalunya Cristiana i aquí a Ràdio Estel. De fet, també podeu entrar a la pàgina web catalunyacristiana.cat, on trobareu el setmanari, on us podeu fer subscriptors, on podeu també afegir-vos a la newsletter que enviem de forma gratuïta cada dia. Ens podeu seguir les xarxes socials.
Teniu el setmanari Catalunya Cristiana, el quiosc, el teniu a les parròquies de Catalunya, en fi.
Tot arreu.
Què més voleu? Si no el teniu és perquè no voleu. Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Radio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, dos minuts i ja arribem a 2:15 del matí. Oriol Vidal, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com ho tenim, això?
Bé.
Una setmana...
setmana intensa, també.
Mogudeta, també.
Moguda.
Déu-n'hi-do les setmanes que estem tenint, i Déu-n'hi-do, em sembla...
Les que vindran.
Les que vindran i les que ens esperen. Va, anem per feina, anem al primer tema. Esperem, però no...
No ens ha acabat de pujar.
Ja ens ha acabat de pujar la cosa.
Temacle per parlar de la trama russa.
Volkhov.
Volkhov, perquè s'ha reactivat, no?
Sí.
Ens podríem preguntar que, és a dir, en un procés d'instrucció, no? Quan es tanquen, es reobren les causes, normalment ho fan doncs, perquè hi ha nous elements materials en investigació. És el cas? No. sembla que no. Sembla que l'element material aquí torna a ser, doncs, la tramitació de la llei d'amnistia.
Sí, 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 sí.
Que dona incentius a alguns jutges.
I l'especulació.
Exacte. Pura especulació per poder intentar afegir noves traves a que la llei d'amnistia pugui aplicar a determinats dirigents polítics. No?
Recordo que tot aquest cas va començar... per posar-ho sobre la taula, tot aquest cas va començar amb Josep Lluís Alai, a qui se'l culpava d'arribar a acords amb Vladimir Putin per portar part de l'exèrcit a Catalunya per lluitar per la independència.
Exactament.
Una borrada.
Borrada absoluta. La novetat aquesta setmana és que ja no és només això, sinó que fins i tot semblaria que l'independentisme, aquest ens que els jutges veuen molt malvat, fins i tot hagués pogut evitar o informar els seus aliats europeus de la imminent invasió d'Ucraïna. És a dir, hi ha hagut algun meme a les xarxes molt divertit aquestes setmanes on es veia un mapa d'Ucraïna i les diferents ofensives, algun dels exèrcits comandats per Puigdemont. No? És bastant absurd, no? Tornem-hi. La meva interpretació és que aquí hi ha un altre jutge, com García Castellón, en aquest cas Joaquín Aguirre, que està intentant posar traves a la llei d'amnistia, no? I, per tant, està amb aquella missió de salvar Espanya que tenen alguns jutges que no forma part de les seves funcions constitucionals, per entendre'ns. És cert, jo sobre aquesta trama sempre he pensat que la possibilitat, diguéssim, de que Rússia, que té molt interès sempre en desestabilitzar els països occidentals, per entendre'ns, no? Ho hem vist amb els intents de hackeig als Estats Units, etc. No? Rússia està darrere d'alguns moviments que poden desestabilitzar els estats. Llavors, que Rússia veiés l'independentisme com un element de desestabilització i amb bons ulls, jo crec que això és creïble. Que alguns elements dins de l'independentisme, perquè dins de tot el moviment independentista hi ha elements molt abrandats, no? Que fins i tot hi ha gent que defensa la tesi de que la independència val molt la pena, i val, literalment, no? I val tant la pena, doncs, que potser, escolti'm, un aliat que no ens agrada, però que ens podria ajudar, doncs, escolti'm, potser hi hem de tenir algun contacte. Ara, crec que l'independentisme estava dirigit per uns partits prou sòlids, prou occidentalistes i prou europeistes, com perquè això no passés mai més enllà d'alguna conversa sense més importància, no? Perquè fins i tot Puigdemont, que és molt independentista, crec que és una persona prou raonable com per dir, escolti'm, la independència no val aliar-se amb Rússia, diguéssim, no? Per tant, jo crec que la causa, en tot cas, pot ser això, i ara es reobre per intentar evitar que la llei d'amnistia tingui efecte sobre Puigdemont.
La meva pregunta tot plegat, però, Oriol, és... Segurament seria una bona pregunta perquè responguessin tant Joaquín Aguirre com García Castellón, però... La investigació prospectiva, no havíem quedat en que era una cosa il·legal?
En principi sí.
Perquè és el que estan fent tots dos, eh? Tant amb Tsunami Democràtic com amb el cas Volhov.
Tots dos estan intentant fer el mateix que crec jo que va fer el Suprem, no? Que és intentar
anar a buscar proves, aviam si existeixen. Això és investigació prospectiva.
Exacte, anar a buscar proves, aviam si existeixen d'una banda, i de l'altra, intentar plantejar uns fets per poder-los tipificar d'una manera, no?, que han decidit que ha de ser aquesta per poder evitar l'amnistia, per entendre'ns.
En fi. Anem al segon tema, va.
Et c'est le vent qui frôle, ça m'a sur mon épaule, le fil de temps ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline.
Tout l'univers.
Tout l'univers, cançó representant de Suïssa fa 3 anys a Eurovisió per parlar de Ruben Magensberg, que ha marxat a Suïssa. Ell evita parlar d'exili pròpiament, no? Diu que marxa per, diguéssim, per por.
Sí, sí, ha reconegut que és per por,
Que és per por, que és un tema pràcticament d'ansietat i de salut mental, cosa que a mi em genera molta empatia, no? Perquè, efectivament, davant d'uns jutges que són persones molt poderoses, que tenen moltes ganes de, com dèiem ara, intentar participar en el debat polític...
Ningú té ganes, ja no d'estar 10 anys a presó, ningú té ganes de passar per un procés judicial.
Exactament. El problema, diguéssim, és que això demostra que els moviments dels jutges, en aquest sentit, estan aconseguint precisament el que volen, que és evitar, no?, el clima de pau que busca, per entendre'ns, l'amnistia. No? La llei d'amnistia està intentant generar una situació de superar els problemes i les tensions. Els jutges, amb els seus moviments, estan aconseguint que passin coses d'aquestes que van en contra de la normalització de la situació que persegueix el govern central, i entenc també els partits independentistes que hi voten a favor.
Següent, perquè ara sí que ve la grossa.
Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte, y no encuentro tu rostro por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla.
La llei d'amnistia.
La llei d'amnistia. Aquesta cançó es diu Me Niego. No hem sentit el tall en què ho diu, però es diu Me Niego, perquè Junts ha votat contra, i ho diré entre parèntesis, la seva llei d'amnistia. Ho dic entre parèntesis perquè aquest és el relat, diguéssim, que els adversaris de Junts estan intentant apretar, no?
Et va sorprendre?
Val. No ho sé si em va sorprendre. És a dir, forma part del caràcter de Junts, no? Perquè forma part del caràcter de Junts que ha tingut en els últims anys, però no forma part del que semblava que era el nou caràcter de Junts, no? El seu relat, diguéssim, és que la llei encara no ha arribat a ser prou àmplia com per aturar els peus o parar els peus als jutges que intenten retorçar-ho tot per evitar la pròpia llei d'amnistia. A mi el dilema que em segueix plantejant és dir, escolti'm, si tenim molt clar que el terrorisme i la traïció, l'altra traïció, no formen part realment del que va passar, ho estem posant a la llei d'amnistia, impulsats per accions que en algun moment o altre es poden considerar de prevaricació per part dels jutges, no? Perquè sí, si n'estem molt convençuts d'això. I a més a més, aquí hi ha un equilibri entre, escolti'm, la llei d'amnistia ha de ser exhaustiva, però alhora, com ens ho fem perquè pugui superar els filtres del Constitucional, no? Que aquest també és un interès. I venint d'aquí ve aquesta negativa de Junts, la pregunta crec que ens podem fer, tenint en compte com ha actuat en els últims anys, és si realment Junts aspira a treure del PSOE algun compromís nuclear que pugui canviar essencialment la llei i la seva capacitat de cobertura de tots els independentistes, o si això ha sigut un altre moviment de comunicació política per diferenciar-se d'Esquerra Republicana.
Jo crec que estem posant molt sobre la taula, tots, eh? Tots, mitjans de comunicació també. Estem posant molt sobre la taula lo necessari que és i lo difícil que ho té Junts perquè tot surti endavant, però estem posant poc sobre la taula lo necessari i lo difícil que li està sent al PSOE.
Exacte.
Que per mantenir govern, en principi, ha de tirar aquesta llei endavant.
És que a mi també em sembla un punt irresponsable. I el PSOE té la paella per mànec en moltes coses, però Junts també la té. Llavors, una mica la sensació que estan trepitjant la cua del tigre adormit, jo la tinc, no? I que fins i tot, si faig un exercici d'empatia amb el PSOE, dius, hosti, és que aquesta gent s'estan sentint dir coses molt grosses per defensar la llei d'amnistia. Llavors, aquest punt d'humiliació al Congrés,
recordem,
no?
Que en campanya electoral no defensaven la llei d'amnistia.
Exacte.
I van dir el que van dir.
Van dir el que van dir. I se'ls ha de reconèixer que estan fent un esforç. Un esforç instrumentalista que no ve de la convicció, sinó que ve de la voluntat de controlar.
Vulguis, el que tu vulguis. Però un esforç polític.
Però un esforç polític, llavors.
Estic molt d'acord amb això.
Clar, té un punt d'intentar-los humiliar, votar en contra. No? Que crec que aquesta llei...
Sí. Va, anem al següent tema, rapidíssimament, que entra Judit Casellas. Va, som-hi. Tu la recordes, Oriol, la pluja?
Ai, la recordes. No, poc la recordo. El dia que plogui de veritat com ha de ploure, estarem contents, però alhora ens costarà adaptar-nos.
Veuràs,
caurem tots pel carrer.
No, els transports públics, sí, exacte, no? A petar, no aniran bé. Veuràs.
Ja no ens recordem del que és caminar per un terra relliscós. Sí. Ja ho sabem, hem entrat en emergència per sequera en molts municipis. Podem centrar-nos en les mesures, tal qual, i aquí la reflexió sempre és si estem preparats per planificar a llarg termini perquè les administracions facin les coses pensant en situacions que han de venir en els propers anys i no en els propers mesos, no? I aquesta que és, crec que és la lliçó que hauríem d'intentar emportar-nos de la sequera i de la situació en la que estem.
És així. Ara sí.
Va.
10 i 39 minuts. Tirem, tirem la sintonia de l'Oriol. Tenim un geni avui, de... avui no, sempre, de tècnic de so, José Matosas. Mira, és que ara aquesta sintonia, que és la bola de cristal per aquest moment. Judit Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Teniu els vaticinis preparats?
Tenim els vaticinis.
D'això fa un mes, recordem-ho, eh?
Això fa un mes.
Ara els direm, veiem qui guanya avui, i després em passeu els del mes, el del mes següent.
Val.
Val?
D'acord.
Qui vol començar?
Oriol, va.
Fem un i un.
Va, un i un.
Va.
Primer vaticini. Hi haurà llei d'amnistia.
Bona aquesta.
Uau.
Bona aquesta.
I no.
I no.
Quin mal aquesta,
no,
eh?
Posa, mal. Mira.
Aquesta fa mal, 0-0.
Perquè aquesta és la que diu, segur que la faré bé.
Segur que, exacte.
Segur que la faré bé. Va, em toca.
Va.
El govern no haurà aprovat els pressupostos.
Oh, bona, també, aquesta. Va, palet cap a la Judit. 1-0 de moment, eh?
Ara, la meva següent era molt fàcil encertar-la. Les meves següents són una mica trampa. Tu la conec, Judit.
Va.
I és que dic, Puigdemont seguirà a l'exili.
Oriol!
No, però és bona. És bona perquè havia dit, s'aprovarà la llei d'amnistia, però
clar,
Puigdemont no, seguirà a l'exili.
Perdona, qualsevol persona que estigui una mica informada de l'actualitat sap que la llei d'amnistia, encara que s'hagués aprovat, no hauria tornat l'endemà a Puigdemont.
Bueno. Oi, jo no estic informat de l'actualitat, no sé de què parla.
Va, Judit.
Em toca. El govern haurà decretat l'emergència per sequera.
Bona aquesta,
però aquesta, la setmana passada, que me les vaig llegir, vaig patir.
Clar.
Perquè, sí, perquè no ho sabia, no, del tot.
No acaba, o sigui, sabia que havia de passar, però no sabia ben bé quan, i dic, espera podria que no m'arribarà temps.
Podria haver estat la setmana següent, eh? Recordem que,
sí,
que es va decretar ahir, dijous.
Ahir. Per això, o sigui, és que he anat al límit.
A l'últimíssima.
He anat al límit, realment.
Oh, al límit.
Oriol, ho encertes aquesta o perdem?
Aquesta també l'encerto, perquè també és d'aquestes.
Estàs jugant.
Estic jugant brut. Va, el mes que ve em mullaré més, va. Però aquesta és que Espanya no s'haurà trencat.
Jo així no jugo.
Et prometo que aquest mes
jo ho faré. Jo així no boníssim. Jugo. A veure, jo el pròxim dia diré, no sé, Pere Aragonès continuarà sent president de la Generalitat,
bueno,
m'entens?
Té un punt de risc, aquesta, eh? Té un punt de risc.
També.
Va, la meva és... Algun conseller agafarà la grip, el coronavirus o la passa de gastroenteritis?
Bueno, hem jugat.
Aquí hem jugat.
Jo aquí, que ho sàpiga, ningú ha agafat o ho han fet públic. Però a mi m'estranya,
no?
Perquè...
A mi el de la Covid em sona, però...
Jo me sona d'haver sentit una veu allò una mica...
Exacte, no era la premsa, una
sí,
cosa així.
Sí, però és que no me recordo si era a la plaja o qui era, que havia tingut la veu una mica que feia patir. Però oficialment no...
Si oficialment no, la primera tanda dels vaticinis, Judit i Oriol queden empat a dos.
Bien! Yeah.
Prometo...
Ara em defensaré. Joan, saps qui he guanyat jo?
2.5.
Gràcies.
Escolta, va, ara sí que us demano els vaticinis pel mes vinent.
Molt bé.
I tornem a veure el mes vinent què ha passat, què no ha passat. Oriol, mullat una mica més, va.
Ara em mullaré més, vale, va, d'acord.
Si us plau. Oriol Vidal, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Adéu. És com un ordenador personal, és la bola de cristal. Te sientes enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal.
La caravana, amb Joan Trias. La tupinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Vinga, va, doncs ara en parlàvem amb l'Oriol. Ha estat una setmana molt intensa, l'esfera política, amb el vot en contra de Junts a la llei d'amnistia. Enmig d'aquest terrabastall polític també hi ha hagut moments divertits, però, i ja sabeu que la nostra estimada cap de la política, Judit Casellas, sempre ens fa un recull per aquesta secció que ens fa els divendres. Judit, què ens portes avui, va?
Hola, bon dia, Joan. Ja t'havia saludat, però torno a dir bon dia.
Saludem-nos, si vols. Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, just parlant sobre la llei d'amnistia, he recuperat aquest fragment d'una entrevista que van fer a Jordi Turull, el secretari general de Junts, el 14 de novembre a TV3.
14 de novembre?
14 de novembre a TV3, parlant sobre l'amnistia.
Va.
Nosaltres no en presentarem d'esmenes perquè és el text que ha costat moltíssim de pactar. Jo diria gairebé la meitat del text és aportació nostra i, per tant, hi estem d'acord i s'ha fet allò punta de coixí jurídica perquè no quedés ningú al marge.
Nyam-nyam polític.
S'ha hagut d'empassar les paraules.
Totalment. Absolutament, a més, eh?
No presentarem esmenes.
És que és la primera frase.
És que ho diu, a més, literal.
És bèstia.
També t'he de dir que és veritat que el context polític ha canviat, que no és el mateix, perquè a cada...
Això és el que et diran ells.
Sí.
Que el context polític ha canviat, que en fi...
Sí, però, a veure, jo també és veritat que això és cert,
sí,
també, però és veritat que és allò que els polítics diuen una cosa i al cap d'un mes ja ho han canviat al 100%. Sí. I encara amb l'amnistia, Joan, Esquerra té un vídeo a TikTok publicat abans de la votació de dimarts en què apareix el Congrés de fons i dos gatets gegants en primer pla. Dos gatets que tenen una cara a hater que no se l'aguanten. I davant seu hi ha el títol: l'enèsim intent de l'extrema dreta per aturar l'amnistia.
Dos gatets, eh?
Dos
una
gatets.
Una mica recurs fàcil, també t'ho dic.
És recurs molt fàcil, però també t'he de dir que ara haurien de canviar aquest vídeo i en comptes de dir l'enèsim intent de l'extrema dreta per aturar l'amnistia, haurien d'haver dit com... una cosa, no sé com dir-ho, ben bé, però l'intent de Junts per aturar l'amnistia.
Per exemple.
Per exemple,
o,
perquè...
Mira, o que Junts en fes un amb gatets feliços, no? I al darrere les cares dels diputats del PSOE i d'Esquerra.
Plorant les cares dels diputats del PSOE i d'Esquerra plorant.
Sí.
En fi. I deixant de banda l'amnistia, moment d'aquesta setmana de Ricard Ostrell amb l'exministre de Cultura, Màxim Huerta.
A ser ministre de Cultura entre el 7 i 13 de juny del 2016?
16 o 18?
No, 18, perdona.
No, 16.
18. Sí? 18.
Però m'agrada perquè...
No se'n recorda el mateix Màxim Huerta.
Clar.
Boníssim, això.
O sigui, primer se'n recorda, però després quan Ricard Ostrell
li
pregunta...
Jo diria que és 18, també.
Al final era 18, sí.
És 18, oi?
És 18.
Sí, sí, sí.
Però, clar, m'agrada perquè al final acaben dubtant els dos, saps? Exacte. Primer dubta un, després dubta l'altre.
Màxim Huerta, que va durar, què?
Va durar de Nadal a Sant Esteve.
Dues setmanetes.
O sigui... Sí, no.
De Nadal a Sant Esteve, eh?
De Nadal a Sant Esteve.
En fi. Un dubte per la història.
Totalment.
M'agrada molt.
I d'aquí passem al TikTok d'Anna Grau, perquè aquesta setmana hi va haver al Parlament un acte sobre fake news del col·lectiu Ciutadella, i ella hi era, d'acord?
Doncs bé, també.
Sí, però hi era com a diputada, exacte. I va fer un vídeo amb un recull dels millors moments, i jo t'he de dir, Joan, que les transicions que hi ha posat... són dignes d'estudi.
Sí?
Vull dir, són transicions i les selfies també, o sigui, realment és aquella sensació d'algú boomer fent un TikTok. Aquesta és la musiqueta de fons del TikTok.
Creure.
Sí, aquesta és la musiqueta de fons del TikTok.
Sí que és una mica...
Clar, un TikTok també que intenta ser divertit després amb aquesta música.
Uau,
no ens acaba de quadrar
una
tot plegat.
Una PowerPoint sobre la desaparició de les orques.
Mira,
sí, no.
PowerPoint. És que la paraula...
Sí. És així.
És clavada. És un PowerPoint en format TikTok. I va, ja per acabar, Joan, tinc dos moments per acabar.
Va.
Un són els tuits de cunyat d'Antonio Baños. No, perquè pensava que era una cosa puntual, però és que estic veient que és dia rere dia amb tuits de cunyat.
Ara em foto...
Ara et posaràs en un jardí.
Sí. Però pot ser que Antonio Baños i Lluís Llach s'estiguin transformant en els cunyats de Catalunya?
És. No és pot ser, és.
És, eh?
És.
Val.
És. T'he agafat un seguit de tuits d'Antonio Baños que ho demostren clarament. Val? Per exemple, ha fet retuit d'un vídeo on hi apareix Junqueras en aquest vídeo i ha posat de comentari loser.
Ai.
Segon, ha fet retuit d'un tuit que diu a Pere Aragonès cigronet. Aquesta em sembla molt greu.
Sí, home, sí.
Molt greu.
No
perquè,
podem insultar
o sigui,
un president d'un país, escolta'm.
Home, em sembla d'una falta de respecte molt forta.
On queda la institucionalitat?
No, i és que encara que, o sigui...
Ja pots estar d'acord o no,
que no estiguis dins de les institucions. És que això és una falta de respecte.
No, absolutament.
O sigui, no deia només això, el tuit, però entre altres coses, s'insultava Aragonès d'aquesta manera...
Cal.
I no, o sigui, fora. O sigui, aquest em sembla el horrorós. Mm. I el tercer també...
Una altra
també...
cosa és que jo li digui rateta a l'Andreu, però...
Però és amb afecte i és carinyós.
No, no és ni amb afecte ni carinyós, però...
Joan...
Però és diferent.
És diferent. Diferent. Perquè... Només perquè hi ha una relació de poder, perquè tu ets el jefe, no?
Però... Per aquí. No.
Va, i un altre tuit que va fer Antonio Baños és compartint una notícia del Mundo que deia que Rússia hauria filtrat les seves intencions d'invair Ucraïna a l'entorn de Puigdemont, que d'acord, sí. La notícia ja per començar s'agafa amb pinces, sí. No? Però clar, ell va posar Viva España, nice, quin puto circ. Nice, no sé, o sigui, nice. Vull dir, no tenim 15 anys, saps, Antonio Baños? Potser sí. Ja...
Baños.
Vull dir que també, o sigui, a vegades em fa mandres que són... Com
Baños tan... és un tio, em molesta per, especialment amb ell, perquè és un tio llest.
Sí, sí. Baños. Sí, jo crec que és, al final és una estratègia de ser un cunyat de torn. Però és que ja no sé si és una estratègia de que estàs a la deriva, perquè...
Sí, sí.
O sigui, una cosa és no ser sempre superformal, que a mi m'agrada i voler-te acostar, doncs, als ciutadans amb un to més, doncs, més de tu a tu, més informal. Però l'altre ja és com faltar el respecte.
És així, és
va,
així.
I l'últim moment que porto, Joan... Va. És una entrevista que li han fet a Irene Montero en el canal de YouTube Animales Humanos i en què explica ella que no podria tenir una relació oberta perquè és gelosa.
Me resulta absolutamente normal y fácil de entender, pero imposible de ejecutar.
Ah, sí.
Y no lo digo orgullosa, ¿sabes? Lo digo en plan de, bueno, me lo tendré yo que trabajar, pero bueno, que a la vez no es la primera vez que lo digo, que yo soy una persona celosa y es, digamos, lo reconozco porque, no con orgullo, sino que soy así porque me han educado así y sé que tengo que trabajarme mucho, pero no me vería capaz yo de exponerme ahora mismo a probar. Sí, no me vería porque me veo como todavía muy lejos de poder intentarlo.
Clar, ella diu que la teoria l'entén molt bé, però que la posada a la pràctica s'hi veu completament incapaç.
Al final és això, que una cosa és la teoria, l'altra la pràctica i
les relacions obertes no són per tothom.
No és per tothom, això.
Exacte. Així que, és així. Que molt bé.
És així. Judit, esperem els teus vaticinis, eh?
Els vaig escriure, va, Joan.
D'aquí un mes. Gràcies,
molt bé,
Judit.
Gràcies.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I
Vinga, va, 7 minuts i ja arribarem a les 11 del matí. I en aquest moment del matí que us volem fer una connexió una mica especial i una mica sorpresa, també us explico. Un any més es celebra el sopar contra la fam que Mans Unides organitza, en aquest cas, al restaurant Sant Prunena, de la mà de, per cert, una gran amiga i col·laboradora d'aquest programa, de Parellada i tot el seu equip. Aquest sopar tindrà lloc la setmana vinent, concretament el dimarts 6 de febrer, a 8:45 del vespre. Serà un menú sorpresa preparat amb menjar que ha quedat oblidat en les subhastes de lots en el circuit comercial i que comptarà amb la col·laboració de diferents empreses del sector alimentari. Amb això es realitzaran diferents receptes suculentes de la mà, com dèiem, de la gran Ada Parellada. Però, a més, la recollida d'aliments d'aprofitament s'està fent de manera molt particular. Ara mateix podem saludar la directora de Mans Unides a Catalunya, ella és Mireia Enguerri. Mireia, molt bon dia i gràcies per ser nosaltres un matí com avui.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
A veure, Mireia, estava intentant d'explicar ben bé què és això i com funciona aquesta iniciativa, però segur que tu ens ho expliques molt, molt millor. Què és això d'aquesta recollida d'aliments? Com anirà tot plegat i per què ha de servir?
Sí, mira, Mans Unides, dir-te que pels que no ho saben, pels que no ens coneixen, jo crec que els oients ens deuen conèixer tots, però és una ONG que treballa per lluitar contra la fam i la pobresa al món, no? I la nostra lluita contra la fam doncs la fem a través de sensibilitzar la població, d'explicar el que està passant en el món, que no és el que passa aquí a casa nostra. I aleshores hi ha un esdeveniment solidari que sempre s'ha fet, que és el sopar de la fam. No? El sopar de la fam es tracta d'un sopar molt lleuger, de pa i amb pa amb oli i una poma, i la gent paga uns diners i aquests diners van a parar a persones que ho necessiten més enllà de les nostres fronteres. Però nosaltres fa 3 anys vam canviar aquesta idea i vam pensar en fer un sopar solidari portant-li més valor i més reflexió, i és a través d'aprofitar el menjar que es malbarata. Perquè, clar, penseu que hi ha quasi 800 milions de persones que passen fam al món, quasi un 10% de la població, que són 8.000 milions de persones. Uh-huh. I hi ha moltes milers i milers de tones d'aliments que es llencen. Com pot ser que hi hagi aquest desequilibri, no?, en aquest mateix planeta, que es llenci menjar i que hi hagi gent que passa fam? Aleshores, de la mà de l'Ada Parellada, que és una excel·lent amiga i xef amb el seu restaurant Semproniana, vam idear aquest sopar, uh-huh, i és la tercera edició, i tenim uns còmplices fantàstics que ens ajuden i ens donen a menjar que surt bueno, del circuit comercial, perquè a vegades doncs s'està a punt de caducar, no? Nosaltres anem al súper i, uh-huh, allò que està a punt de caducar no ho volem. Agafem el paquet de darrere, que és el que té una caducitat més llarga, no? Uh-huh. Però que allò que no està encara fet malbé, i si ens ho mengem avui o demà, no li passa per res, no? Clar. No ho hem de descartar. Clar. Bueno, doncs comptem amb la col·laboració. M'agafes en ple camí entre els proveïdors i el restaurant.
Mireia, deixa'm preguntar-t'ho això, perquè és habitual que quan jo parlo de la directora de Mans Unides de Catalunya, jo me l'imagino doncs fent molta preparassa, molta burocràcia, reunint-se amb gent important per aconseguir recursos, no? Però és habitual que la directora de Mans Unides de Catalunya agafi el cotxe i faci una ruta per obtenir aliments per un sopar solidari?
Segur que no és habitual, però jo m'ho passo molt bé.
Està molt bé, això.
M'ho passo molt bé i m'agrada molt. I la veritat és que a veure que tenim el restaurant pel dimarts ple, mira, avui hem tingut 3 baixes, així que em queden 3 places, yep. Si algú m'està escoltant i vol venir, em queden 3 places per venir al restaurant.
Boníssim, això.
Però clar, és una passada, perquè tenim una oportunitat única d'explicar les coses de manera diferent. A més, hi haurà com un joc, com mentre sopem, que ens farà tots, uh-huh, divertir-nos, però ser conscients del que estem fent, no? Perquè a menjar moltes vegades no li donem la importància que té. I és molt important, és a dir, nosaltres no podem viure sense menjar, evidentment sense beure, però sense menjar no podem viure. Uh-huh. I hi ha tanta gent que li falta, i parar un moment i prendre consciència de l'afortunats, uh-huh, que som, és necessari, no? I aquest sopar, doncs, ho fa. I ho fa de la mà d'uns aliats boníssims, et dic. La de Parellada ens ajuda la Fundació Espigoladors. Acabem de venir del Prat, uh-huh, a recollir. Venim amb el cotxe ple de caixes, boníssim, amb colxina, bròquil, bròcoli, melons, mandarines, enciam, verdura, això. Bueno, una passada. I amb tot això l'Ada farà una meravella. Mm. I després, abans d'arribar al Centre Oniana, que estem aparcant, aquí al carrer Rosselló,
sí,
hem passat per a Matlleu Origen, la botiga Flagship, no?, aquesta que tenen al carrer Berlín amb Numancia, que és una ciutat tan maca, tan gran, on hi ha el Hassan, que és el cap de botiga, i ens espera des d'ahir, ja ho vam fer, avui, demà ho tornarem a fer, i dilluns per última vegada, anem a recollir aquest producte que ells etiqueten amb un topo lila que posa no volem malbaratament, 0% malbaratament, i ho el venen al 25% de descompte. I nosaltres tot això ho recollim, no ho paguem, ens ho estan regalant. I avui, mira, veig aquí que tinc, m'han regalat unes costelletes de conill, unes supremes de lluç...
Mireia, em queden molt pocs segons, però vull fer una petita bogeria perquè li vaig prometre a l'Ada que ho faria. M'has dit que et quedaven 3 places. Això és el 6 de febrer, dimarts, eh?
Això és dimarts, 6 de febrer.
Compte que te'n queda una. Guarda'm 2 places a mi. A nom de Joan Trias.
Coi, que bé. Fantàstic.
Val?
Estarem encantats de veure't.
Mireia, una abraçada. Que vagi molt bé. Gràcies.